Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya. Molt benvinguts, mosseguis.
Ja hi som.
Ja hi som. Un nou capítol de Mossega la poma, una mica accidentat.
D'emergència, eh? O sigui, estem fent aquí podcasting en el dia de la castanyada, eh? O sigui, això és... O l'endemà de la castanyada, o sigui...
L'endemà
de... Estem per Tots Sants.
Bueno, és el dia de Tots Sants, sí, sí.
I ja t'ho deia jo, no podíem fer campana, o sigui, amb mi no. En plena campanya de mecenes agafar i fotre el camp, això no pot ser.
I menys aquesta setmana, on Apple ha presentat tres rellevants actualitzacions a les Macs, el Mac Mini, el MacBook Pro i l'iMac.
I l'iMac, que és el que canvia menys, però igualment, bueno. Aquí el tenim.
Tots ells amb el nou processador M4, vale? Que és molt interessant.
I els M4 Pro i Max?
L'M4 Pro és el que jo em posaré amb el meu nou Mac Mini.
Ho comentem després perquè realment sorprenent aquest xip, eh? Que el Raül dirà que no, però sí.
Bueno, tot és si tu mires dins de la línia d'Apple o fora de la línia d'Apple, saps? Però bueno, és el que...
Bueno, per mi ara és ja... Per mi que ara pràcticament qualsevol cosa es pot fer en qualsevol plataforma i al final és un tema de gustos i al final el que tu has de fer és comparar com es fan aquests benchmarks, els Geekbench. Escolta, si tu estàs fent, jo què sé, estàs fent fotografia, doncs les coses que fas tu en fotografia, doncs quina és la patacada que et dona el sistema. I ara com ara els xips més potents els té Apple amb molta diferència. Bueno, sobretot potents en comparar quan estàs agafant i posant a la mateixa taula molta memòria i estàs posant baix consum. Perquè realment, si es podem parlar, diguéssim, de com es comparen aquests xips, doncs, amb targetes gràfiques dedicades, les de més alt...
Sí, amb un apartat especial pel consum, que tu em vas fer molta referència i això és un tema molt important.
Bueno, sí. Ho comentem ara després.
Jo vull comentar un parell
de cosetes abans de començar amb el tema Max, però si vols et deixo tirar la primera falca, que sé que t'agrada molt tirar falques amb aquesta plataforma nova.
És que a més com et fa fora...
Et fot fora i així ja no pots dir res.
No pots interrompre. Bueno, doncs això conformarà aquest nou episodi, l'episodi 605 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Bueno, ja estem aquí. Una mica tall, però bueno.
Sí, això dels...
S'ha d'anar polint.
Haurem de polir les coses. Bueno, escolta, primer de tot, primer felicitar-vos pel programa de la setmana passada, a tu i al senyor R. Però, dir una cosa, no, com veu dir, no sonava com un mossega la poma perquè no hi havia la interrupció.
No.
El trolling
habitual. Vaig viure moltíssim. Vaig viure molt perquè a Mastodon la gent anava comentant: "Ai, quina tranquil·litat, que no sé què, I saps el que passa, Marc, que després de tants programes i de tenir molta interacció amb l'audiència, un se n'adona que mai plou a gust de tothom. Mai.
No, mai.
O sigui, quan el Ludo hi és, perquè el Ludo hi és. Quan el Ludo no hi és, perquè el Ludo no hi és. Quan el Raúl hi és,
perquè no hi és. Si no, és perquè no erra. Escolta, una miqueta de varietat que està bé per tu. Només dues coses. Jo estic pràcticament d'acord amb totes les coses que veu explicar. Especialment interessant em va semblar el tema dels DNS de
jo els he canviat, Tenia uns i he posat uns altres, sí.
Jo he posat els que posava aquests, els he posat a la router de casa, amb la qual cosa, doncs, diguéssim, està molt bé. Són els de Cloudflare?
Sí.
Sí, els
de Cloudflare. Hi ha un que aquesta específicament per ransomware o malware.
Anti-malware i anti-malware i contingut per adults, aquest és el que he posat en el router de casa, que em sembla molt interessant. Llavors, això és molt interessant. Llavors, tot el que vau dir, estic d'acord, vale? Però només una observació que aquí, diguéssim, hi ha com a deformació professional d'acadèmic. Vale? Vosaltres veu barrejar dos conceptes. Un és el capitalisme de vigilància, és el concepte aquest que tu no pagues, tu ets el producte, i de vegades, encara que paguis, també ets el producte.
Que això surt d'una conferència que fa menys d'un mes o un mes va fer el Cory Doctorow.
Bueno, jo és que segueixo el podcast d'en Cory i llegeixo les seves novel·les i les seves coses.
Que per cert, és un flipat.
El Cory Doctorow és un escriptor de ciència-ficció, és ponent assídum de la Burning Man, vale? diguéssim, molt, molt escarrerós, i a més treballa des de fa molts anys amb la Internet Frontiers Foundation, on bàsicament que és una organització que vella, diguéssim, doncs és com són els hacktivistes d'internet, i ells tenen advocats i miren coses doncs, perquè les empreses es comportin, i és ponent habitual. Però és aquí hi ha dos conceptes. Un és el capitalisme de vigilància. És a dir, escolta, hi ha unes empreses que el que fan els diners amb les teves dades. Vale? I aquí fiquem tranquil·lament a Google i fiquem sobretot Google i Facebook, perquè és bàsicament la seva carn amb patates surt d'aquí, però també hi podem ficar Microsoft, hi podem ficar Amazon, hi podem ficar Apple.
I moltes altres que...
Evidentment a X, hi podem ficar totes empreses.
No, però Pinterest o empreses d'aquestes que...
Pinterest, Reddit...
Sí, imiten les grans i dius, hòstia... Us esteu passant tres pobles, tio.
Bueno, Pinterest, o fins i tot la pròpia Tesla. O sigui, l'altre dia estava llegint articles que estaven comparant, diguéssim, les opcions d'autoconducció i el posicionament a futur de Tesla. Qui és l'empresa que traurà el nivell 5, si algú el traurà? I hi ha alguns experts que aposten per Tesla perquè tenen molts cotxes i són... Un Tesla és una aspiradora de dades i estàs donant dades en el
sentit... Altres aspiradores de dades que no hi pensem sovint, LG o Samsung pel que fa als televisors intel·ligents.
Evidentment.
Vale? Que jo, des que tinc l'LG, que ja fa uns quants anys, el tinc desconnectat d'internet. No el tinc connectat a internet. Perquè
I fa servir l'Apple TV.
Fa servir l'Apple TV perquè és que és un desfici, tio.
Jo ara compraré un Apple TV per el que agarrà el tio, perquè és que, a més, el problema està que quan jo engego la tele em proposo alguns continguts que tampoc són aptes o adequats pels meus nanos. O sigui, et foten ara, per exemple, que està amb la conya del Halloween, t'estàs trobant que et foten algunes escenes de por només d'entrada i després el nano et ve per la nit perquè veus una cara lletja i et desperten les dues de la matinada perquè el nano té una pesadilla. I dius, hòstia, gràcies, senyors LGs. Jo estic
no és molt... Sí.
Perquè t'intenten vendre els seus canals i les seves coses. Però això no és entronificació.
No.
És business as usual, és capitalisme de vigilància i és el que hi ha. I com més paguis, menys exposat estaràs a això, vale? I com menys paguis. Llavors, el problema és, l'entronificació és que quan aquests elements d'extreure benefici en l'empresa que toca, per exemple Google, per exemple Amazon, els hi donen el control total. I els que han desenvolupat i dissenyat aquest producte que nosaltres estimem i ens agrada, que per això el fem servir, per exemple, la cerca de Google, vale? Doncs de cop i volta aquest producte comença a ser cada vegada pitjor. Llavors, una cosa és que sigui, tu ets el producte, et fots. Vale? Això és business as usual. Que el producte sigui pitjor és entronificació. Llavors, el problema és això, és que hi ha productes que fa uns anys eren molt bons, estic parlant de 2015, eren molt bons, estaven molt bé, els utilitzàvem contínuament i ara de cop i volta dius, escolta, que això no està bé. Dic, ara com ara, anar a blogs, anar a webs, és horrorós. És horrorós doncs, perquè et trobes anunci, un paràgraf, un anunci gros, un paràgraf, un anunci gros. Has estat, no sé tu, jo estic tot el dia amb el mode aquest de lectura del Safari.
Es nota molt, molt, molt en els mòbils, Marc. Com en el navegador, diguéssim, del Mac. Vale? Diguéssim, tens més control, tens més bloquejadors, tens més control... Aquí no passa tant. Jo, de fet, he hagut de tornar a Safari perquè jo dins de Safari utilitzo un plugin que es diu Vinegar. Vinegar, vale? Vinegar fa...
Com s'escriu això?
Com vinagre. Amb, és un plugin per Safari, per mòbil també, per iOS. Vinegar tapa bastanta publicitat i sobretot et permet fer una cosa que és insignificació, eh? Tu entres a YouTube des del mòbil i t'obliga a anar a l'aplicació. I si no, no et deixa fer res. No pots fer AirPlay d'àudio. Si surts del navegador, no continua l'àudio per sota. Sí, és una merda, ¿vale? Això, si ets premium, si pagues a YouTube, ho tens. Però si no, tens una experiència d'usuari nefasta. En Vinegar això ho capa, ¿vale? I per tant, tu pots sortir de l'aplicació, tenir la finestreta a dalt i anar navegant a altres punts del mòbil. Vinegar. Crec que és de pagament,
Doncs, bueno, doncs només és això, simplement separar dues coses. Una és business as usual, o sigui, si tu fas servir serveis de Google, és que tu ets el producte, punt. Si fas servir els serveis d'OpenAI, Microsoft i Copilot i tot això, tu ets el producte, no ets el client, a no ser que paguis molt i paguis el compliance d'enterprise i coses aquestes. De fet, per exemple, en molts serveis d'intel·ligència artificial només et donen l'opció de que et garantitzen que no faran servir les teves dades per entrenar si ets client enterprise. Si ets client professional, no t'ho donen. I llavors hi ha un tier, és a dir, estàs de fet client enterprise, perquè en enterprise ja saben que allò és per temes de compliance, les empreses no ho pagarien i és un servei encara molt més car. Però això és business as usual. El problema és quan el producte es torna pitjor. I en alguns casos, doncs, actualment, els únics productes que no s'estan tornant pitjors són els que s'estan desenvolupant o estan intentant trobar models de negoci i models de servei, que són totes les coses on estan fotent IA. I en alguns casos són directament merdes perquè estan fotent IA a llocs on no fan falta. Vale? Però realment és això. Era només això. I l'altra cosa és dir que estic molt content perquè ahir era la venda de les entrades d'aquest grup Aerion que intento anar quan fan un concert a Holanda i va haver-hi un drama perquè doncs, Ticketmaster va petar i tots els que estàvem...
Sempre, què li passa a Ticketmaster que últimament peta?
Bueno, suposo que de cop i volta pues, hi havia 20.000 entrades que s'havien de vendre per...
Des d'un punt de vista...
30.000 entrades que s'havien de vendre i va entrar, doncs, 30.000 persones a les 4 de la tarda en punt, tothom a comprar i els hi va petar el procés. I llavors van tindre que agafar, ficar un gestor de cues a davant, en comptes de ficar-te'l immediatament, i quan fica'm el gestor de cues, em fiques a la cua, ja sé, m'espero i faig tot allò. I...
Amb temes de cloud, vale? hi ha una cosa, espera que tanco alguna finestra que tinc per aquí. Hi ha una cosa, hi ha alguns serveis, pocs, Ticketmaster és un d'ells, que té un pic de creixement brutal en un temps molt, molt petit. És com les pluges aquests dies de la Dana, saps? Que et cauen...
Però fica les cues per visió.
No és un tema només de cues. Normalment això es munta en cloud i en cloud hi ha l'autoscaling group, els grups d'autoescalat, on la demanda fa que el número d'instàncies, diguéssim, creixi de forma per donar cobertura a la demanda. Davant poses un load balancer i això fa que creixi. ¿Vale? Bueno, hi ha més coses complexes, aquí no entraré en detalls. Aleshores, com tot i que tinguis un load balancer i un autoscaling group, tu tens una infraestructura escalable en temps real, amb pics de demanda tan bèsties en tan curt espai de temps, el que es fa és fer un warm-up, un escalfament de la infraestructura.
Sí, però vale? el problema en aquest cas ja no és ni això. O sigui, el problema aquí que hi ha és que...
Però l'aplicació estarà dividida en microserveis. Vull dir, tu pots
ja,
estar
quan donant... Estarà en microserveis o el que hagin muntat, el que tu vulguis. El problema que tu tens aquí al final és que tu estàs venent un recurs que se t'acaba. Tu no pots vendre una entrada que no tens i, per tant, el que tu tens és uns recursos que has de bloquejar. I quan fas aquests bloquejos és quan, diguéssim, la base de dades amb la que estàs treballant té uns límits. I encara que la plataforma, el que a mi em sembla que els hi passen aquí és que de cop i volta diuen, vinga, Anxes Castilla, la nostra plataforma aguanta tota aquesta gent, vale? Però llavors tot al final passa per un coll d'ampolla que tindràs una única base de relacional, vale? Que és la que té
igual
que agafar.
No és, que igual, no és, igual no és ni relacional en un primer terme, però bueno en tot
no,
cas.
No.
Què va passar?
Quan tu estàs agafant i venent recursos com a entrades, no pots agafar i posar coses no SQL, coses d'aquest estil. Tu vols restriccions d'integritat perquè no pot passar que tu venguis una entrada que no tens, perquè tens un problema.
Aquí no t'hauria de dir com està dissenyat.
En aquest cas, és dir... O sigui, és dir, si tu estàs venent samarretes i et dius, escolta, mira, és que la samarreta et tira dues setmanes més, està bé, però quan tu vens entrades, és dir, les entrades que tens són les que hi ha. Llavors, clar, quan tu agafes i treballes, i segurament aquí treballes amb, pots treballar amb clústers, ho pots clusteritzar i treballar en grups de
cimentades i anar-ho gestionant. Tot això està en memòria, segur.
I quan tu fas un... No, però ho pots tindre en memòria, però al final ho tindràs en un... O sigui, al final tens una única font de veritat. Tu pots paral·lelitzar moltes coses.
Però tu pots tenir una única font de veritat. Tu pots tenir una base de dades en memòria. Tu pots tenir...
Sí, no, tu pots tenir una base de dades en memòria, però una. Però una.
Ah, una.
Però una. Llavors, clar, tu pots, a l'entrada, pots paral·lelitzar molt. Si tu, per exemple, dius, jo és que tinc un concert d'ACDC. Molt bé, jo tinc un concert d'ACDC on a la general hi cabran 40.000 persones. Jo puc agafar i puc fer 40 fonts de veritat. Reparteixo, tinc 4 repartidors d'entrades, 40 repartidors d'entrades, que cadascun té 1.000 entrades. Però en aquest cas no. En aquest cas és que tinc 6 shows on hi ha 4.000 entrades i que t'estan entrant les mateixes 40.000 persones, amb la qual les teves fonts de veritat no es poden escalar. I, per tant, et peta el sistema. I l'única cosa que pots fer és fer cues, perquè no ho pots vendre tan de pressa. Perquè tens una única màquina que et gestiona la veritat. Serà relacional, serà en memòria, però seran unicornis, que hi ha un senyor amb una visera d'aquestes i un...
Has de deixar un munt d'informació.
Però tens una única font de veritat. O sigui, el problema és que quan tu tens que vendre una cosa que s'acaba, has de tindre una font de veritat. Tinc això per vendre o no ho tinc? I si tu paral·lelitzes l'accés i tot això s'aguanta, en el moment en què es fa això, el traço li gripa i se'ls va caure. I llavors et van fotre un gestor de cues i el gestor de cues va funcionar i a mig estava tot. Però jo, com que estava intentant d'allò, em vaig caure al final de la cua. Estava en una cua que tenia 10.000 persones i si et donen 4 entrades, 8 entrades per persona, doncs ja saps, amb els nous no et toca. I un mossegui que havia connectat a mi, en Sergi, m'està dient, hòstia, estic en el número 2.000, i vaig dir, hòstia, si pots, pilla'm 2 entrades. I de manera superamable em va pillar les entrades, va avançar els quartos, li vaig pagar immediatament, però vaig tenir moltíssima sort. O sigui que gràcies, Sergi, infinites abraçades i et dec una birra i unes patates i el que sigui allà a Tilburg quan ens veiem per anar plegats al concert.
On toquen? A Barcelona? No, a una...
No, a Tilburg.
Al Tilburg. Ah, vale.
No, sí, el tema és que és un senyor que agafa gent de molts grups, però, o sigui, si veus algun dels vídeos, de cop i volta veuràs que hi ha 20 músics a un concert de prog metal, que hi ha 20 músics a l'escenari, 17 cantants i no sé quants més músics, potser més. Llavors, tota aquesta gent estan en altres grups i es junten una vegada cada 2 anys per tocar la música d'aquest únic compositor. I ve gent de 70 països. Vas allà i trobes amb gent que ve de Mèxic, gent que ve d'Argentina, gent que ve d'Israel, gent que ve de Xina, gent que ve de Japó, gent que ve d'Anglaterra, gent que ve de Suècia, gent que ve de tot arreu i gent que ve de Barcelona. Llavors, clar, amb una ciutat petita que seria com... Ara imagina't que a Olot tenen una sala de concerts on t'hi poden fotre 5.000 persones i es lia això. I de cop i volta el centre de la ciutat es converteix, doncs, això és en una superfesta, doncs, perquè divendres, dissabte, diumenge hi ha 5 concerts i tens a tots els assistents en allà de festa. Vale?
Ja passa.
És una cosa molt singular, però clar, és, si jo tinc un sistema com Ticketmaster, estic pensant en quan tinc grans afluències de gent a la vegada és per vendre AC/DC. Metallica, Bruce Springsteen, Taylor Swift, gran estadi. Llavors puc crear moltes fonts de veritat petites i els puc paral·lelitzar les fonts de veritat. Però quan tens locals relativament petits, que seria, diguéssim, l'equivalent a una pista de bàsquet,
no pots partir.
Per tant, tens aquesta història. Però, bueno, després de fer aquesta telepatia...
Però l'important, Marc, és que...
I a sobre van desplegant divendres. O sigui, dijous.
Dijous. De totes maneres, molt bé pels mosseguis. Molt bé.
He tingut una sort tremenda. Això és d'haver contactat.
I molt content perquè tu
fer una trucada per Telegram. Clar, fer una trucada per Telegram. A més, em va enganxar allò, ja recollint el nano, ja no podia estar davant de l'ordinador en plan histèric. Estava intentant tomar el mòbil i... I, doncs, això, doncs, en Sergi em va agafar en paper les 2 entrades. Estic supercontent. I ja buscant vols i hotels i mirant si anem amb la família, doncs, de turisme en el pont de l'11 de setembre de l'any que ve per Holanda. O sigui que serà fantàstic, això. Bueno, escolta,
anem a parlar de Max. Exacte, perquè hem de felicitar
una falca.
Gent que s'ha fet mecenes.
Vinga, expliques als mecenes I, la, i fica, fica el Falca.
I anem, anem, i anem a parlar de més. Vinga, som-hi. Vinga, vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé.
Molt bé, ja ho tenim.
Hòstia, havia perdut el... crec que... Espera, un segon. Perquè havia perdut... porto unes setmanes que no soc jo, eh? Crec que ho vaig dir la setmana passada. En tot cas, ho torno a repetir aquesta perquè crec que és de la setmana passada, eh? Però, bueno, no passa res perquè torni a dir el seu nom. És un nou mecenes, que és en Joan Leona, d'acord? ¿Vale? Joan, no recordo si ho vaig apuntar per la setmana passada. Crec que sí, de totes maneres ho torno a repetir.
En qualsevol cas, s'ha d'agrair i ja està.
Sí, sou, ja sou uns quants. La campanya de Nadal està bé. Sempre ho recordo, eh? Les subscripcions van canviant. Hi ha gent que fa subscripció puntual, mensual, anual, dona un tant i després ja se n'oblida. En tot cas, totes les versions d'ajuda ajuden a mecenes. Si sabeu que heu d'anar a l'Aixeta, Aixeta, un moment. aixeta.cat i busqueu Mossega la Poma i des d'allà us podeu fer mecenes amb donacions periòdiques o puntuals. Estem en plena campanya de Nadal. Si ja sou mecenes, ja, pues ja esteu aportant. L'únic que us demanaríem és que busqueu altra gent que puguin escoltar el programa i animeu-los a que es facin mecenes i si no ho sou, doncs aprofiteu. No cal que feu una subscripció constant, eh? Feu una aportació puntual i ja ens va bé. Jo crec que aquest any farem una mica de reducció de despeses, Marc, vale? Parlant una mica de logística del programa. Una és que podem reduir bastant utilitzant aquesta versió que ja sabem que no és la versió de pagament de StreamYard, però a veure com ens surt. L'únic que hem de resoldre, i això és un tema que ja parlarem internament, és com tenir mentre enregistrem una còpia local, i ho podem tenir perquè Mac té eines per fer-ho, vale? Mentre enregistrem. I la segona és intentar reduir, que en Rafael Jesús ens va passar un enllaç perquè miréssim també una alternativa de hosting, que ell també té molts WordPress i diu que li va molt bé, que li van fer tota la migració sense problemes, o sigui que també mirarem de reduir costos. Vale, dit això, anem cap al títol del programa, que era parlar dels nous Macs. Jo he fet números.
Has fet números? Explica, tu d'entrada...
Ai, mira, no ho havia, perdoneu, no ho havia llegit, però Rafael, és que el Rafael Jesús ens està veient en directe. Bon dia, maco, bon dia a les Terres de Lleida. I a l'Albert, Albert, que és radioaficionat, per cert, a l'Eco Alpha 3, India X-Ray, bravo. Bon dia, maco. Tenim un col·lectiu de radioaficionats que ens segueixen a Mossega la Poma.
Alpha 3, India X-Ray, bravo.
Bravo. Sí, sí, és així. Per cert, deixa'm fer un parèntesis, una reflexió, eh? Aquest dia ha hagut les greus inundacions de València, eh?
Molt bèstia.
Molt bèstia.
I molt bèstia que quan ja estaven cotxes sent arrossegats, llavors s'enviessin els SMS d'alerta.
Bueno, no vull entrar aquí perquè em posaria de molt mala llet. L'únic que vull destacar és que tot i aquestes afectacions, que s'havien caigut les línies de fibra, s'havien caigut la telefonia mòbil, tot, els únics que van continuar funcionant van ser els radioaficionats, d'acord? ¿Vale? I molta gent... Un moment. No sé per què això no va. Hola, hola. Hola, hola, sí, ara sí. Molta gent va poder comunicar amb els seus familiars gràcies als radioaficionats.
Els radioaficionats. Bueno, és el que diem sempre, que quan hi hagi l'apocalipsis estareu vosaltres allà amb les antenes. Totalment. El que no sé, o sigui, jo ara començo a tenir el dubte, i en aquest cas és un dubte seriós, o sigui, Starlink... I els receptors de Starlink segur que estaven funcionant.
El que passa és que aquí no està prou extès. Jo, l'únic
no,
que
està, no, no, a veure, extès està, està desplegat igual. Una
sí, però
que
la
gent
has
de tenir
l'antena que comuniqui. I això
no, no, però hi ha un, ara hi ha un Starlink, ara hi ha una, han tret un Starlink Mini que és com un iPad, eh?
Ja. Yeah.
Bueno. Sí, és com un iPad. O sigui, tu agafes planta, és com un iPad.
No, però no... Jo, no crec, jo crec que molts serveis d'emergència no disposen d'aquest instrumental encara.
Però jo crec que hauria de ser essencial, o sigui, de dir que almenys, jo què sé, sobretot en una, en una comunitat, de dir, un ajuntament disposar d'un Starlink, tindre'l allà enxufat. I si salta d'això, i poder agafar i compartir a través de hotspot wifi amb la gent. Dir, hòstia, sí, sí, sí. Aquest tipus de coses... I mira que és l'Elon, però no sé quin fa més d'allò, sí. L'Elon o telefònica.
No, però tenim una necessitat. No, només dir una cosa. Els repetidors de VHF i UHF que fem servir als radioaficionats es mantenen les associacions de radioaficionats privades, és a dir, que surt de la butxaca dels radioaficionats, ¿vale? De les, dels diferents radioclubs. Normalment s'instal·len en el mateix lloc on estan els repetidors de comunicacions o de telefònica a les puntes de les muntanyes o dels turons, ¿vale? Que n'heu vist mil per tot arreu. Doncs els repetidors de telefonia no va funcionar ni un i els de radioaficionats van funcionar, ¿vale? Perquè a l'R7, el repetidor 7 de l'àrea de València...
Sí, però, Tomàs, a veure, siguem una mica justos en aquí. L'amplada de banda... La complexitat tecnològica d'un repetidor de tecnologia, dic de telefonia, és una, mentre que el repetidors, diguéssim, UHF, és una tecnologia super sòlida.
Són més complexos del que t'imagines, Marc. Són més complexos del que t'imagines. Són repetidors que donen servei de ràdio.
Però no comparis amb un sistema de 5G.
Acabo. A part de que són repetidors que donen servei de fonia en ràdio, també donen servei de digital en ràdio i es comuniquen amb internet. Es comuniquen amb internet. Perquè la banda digital... o sigui, que gràcies a això, gent que estava fora de les localitats afectades podia comunicar-se per preguntar-li a la gent del poble que no tenia cap altre sistema de comunicació: la meva tieta està bé, el meu pare està bé, la meva mare està bé. Pots baixar a Cala Federica i mirar si hi ha algú a casa? I això es va cobrir gràcies al radioaficionat. Només volia destacar això.
No. Tot. Quan viatgi l'apocalipsi tindrem els radioaficionats que ens ajudaran. És aquella novel·la que després en van fer una pel·lícula que es deia The Postman, que hi havia una espècie de vent apocalíptica a Amèrica, i llavors la manera de restaurar la civilització era aquell que tornava voluntàriament a engegar el servei postal de forma voluntària. Era la forma de tornar a connectar la societat a través del correu. Algú tan senzill com el correu.
Ho destaco perquè sembla que els radioaficionats hagin passat de moda i tal, i, ja no, i sobretot aquí, a l'Estat. I als Estats Units, que és un lloc molt gran, on tenen huracans, on tenen tornados, on tenen moltes desgràcies de la natura, allà l'existència, la pràctica, els assajos i la consciència de que la gent que forma part del col·lectiu de radioaficionats és una ajuda imprescindible al costat de protecció civil quan hi ha desgràcies, ho tenen moltíssim més assumit que aquí. Nosaltres ens pensem que com ja tenim un mòbil, doncs ja ho tenim tot resolt, i no és cert. Vale? Vale, dit això, va, anem als Macs.
Anem a parlar dels Macs. A veure, sembla ser que el xip aquest, l'M4, és l'hòstia, i el M4 Pro, que és de l'únic que han sortit, els benchmarks, ja tenien benchmarks de l'M4 en els iPads, és a dir, hi havia gent que estava corrent el Geekbench en iPads, però el M4 Pro en el Mac Mini, en el Mac Mini, perquè no han arribat els tests de l'M4 Pro en el MacBook. Pensem que sempre és més potent, sempre donen més patacada aquests xips en el Mac Mini que en els MacBooks, perquè té un dissipador diferent i està connectat directament a la corrent i tiren com un 15 o un 20% més de rendiment. Però es veu que ha sorprès a tothom. Estava mirant aquest matí el Geekbench del Mac Pro i en el test multiprocés, és a dir, el test de multiprocessador, perquè recorda, quan tenim aquest test sempre hi ha el test dels single processor, tasques, diguéssim, lineals que no es paral·lelitzen, I en aquest cas sí que clarament, doncs, clar,
I els M2 són... Una cosa, qui decideix que una aplicació és single o multiprocessor? El propi sistema o el desenvolupador de l'aplicació?
No, no, és el desenvolupador. Quan tu ets un desenvolupador, has de dir fork, has de dir paral·lelitzo.
Ho dic perquè, malauradament, hi ha moltes aplicacions que no estan dissenyades per ser multithread o multiprocessador i no aprofiten les avantatges. O sigui, patinen molt amb ordinadors de gran potència. ¿Vale? És una desgràcia, però bueno, això a vegades passa.
No, però si tu, per exemple, tens ja, per exemple, el Safari en diverses pestanyes, doncs el mateix Safari ja et paral·lelitza i et dedica i tens cada pestanya que està executant uns fluxes de JavaScript, doncs ja assigna un... ja paral·lelitza perquè
Cada cop més hi ha gent... mira, avui estava mirant una aplicació de temes de ràdio, nova, per temes de logging, i ja l'han dissenyada per treballar, perquè sigui una web app. És compatible amb Safari, en Google Chrome, amb Firefox, per tant, és multisistema, d'acord? Pot treballar online i offline, és una barbaritat. O sigui que ara es fan coses superxules ja amb aplicacions web apps d'alta... Vull dir que de certa
complexitat. No, la plataforma JavaScript i TypeScript està molt consolidada i s'hi poden fotre, i s'hi foten coses molt xules. De fet, em sembla que és ara el JavaScript és el segon llenguatge més utilitzat a GitHub. Va sortir ahir un survey que va fer GitHub del que té ara, i el primer és Python, ha passat a ser el primer, i Java està de baixada. I, curiosament, el que està pujant és el ShellScript. Perquè moltes coses el Shell Script ha agafat i ha pujat per sobre del C. Però, bueno, deixant de banda això, és a dir...
Vols saber el que em gastaré amb el meu nou Mac Mini?
Vull saber quan et gastaràs el teu nou Mini.
A veure, han tret, recordem-ho, nous iMacs, nous Mac Minis i nous MacBook Pros, tots amb M4. En el tema del Mac Mini específicament, hi ha dos models, el Mac Mini M4 i el Mac Mini M4 Pro. D'acord? Que és molt sorprenent, perquè li fan la competència...
No, deixa'm que et digui això, Tomàs. En el test multiprocés, l'M4 Pro ha tret els mateixos resultats que l'M2 Ultra. O sigui, el Mac Mini vitaminat està donant el mateix rendiment que el Mac Studio vitaminat. El que passa que té una limitació de memòria. És a dir, si tu vols el que té moltíssima memòria, el que té gairebé 200 gigas de RAM, que és una quantitat absurda de memòria...
Has d'anar a un estudi.
Has d'anar a un Ultra. Aquí els Ultras, els M4 Ultras estan rumorejats que vindran cap a l'estiu de l'any que ve. Però estem parlant de que la capacitat de procés, per una cosa és la patacada aquesta multiprocés, és molt bèstia en el Mac Pro. M4 Pro.
També vull destacar una cosa. Quan un es mira el Mac Mini, diguéssim, de M4 Pro bàsic d'entrada, em sembla que val 700 i pico euros, no sé, 770 o alguna cosa així. No recordo ara el preu, ¿vale? Però, clar, dintre del que és la caixa del Mac Mini, tu pots tenir coses rotundament diferents, molt diferents. D'acord que tots incorporaran un M4 de sortida, ¿vale? I em sembla que ja surten, per fi,
amb
16 gigas de RAM, ¿vale? Però tu pots acabar tenint dintre de la caixa del Mac Mini un autèntic pepinazo, ¿vale?
Què et gastaràs, Tomàs?
Vale. Vaig a dir quin Mac Mini vull i on està situat, ¿vale? O sigui, jo vull comprar el Mac Mini, que no és el màxim de la gamma, sinó un petit nivell inferior.
Que costa? Sí, està bé.
De M4 Pro, amb 12 nuclis de CPU i 16 de GPU. Al màxim són 20.
¿Vale? Sí, però te'l fan pagar molt. Aquests 4 extras, aquests últims 4, se'ls fan pagar moltíssim.
Molt, molt, sí. Estic pensant en un Mac Mini que m'ha de durar 5 anys. Per tant, he repartit el que em vaig a gastar, que ja veureu que és una quantitat considerable, ¿vale? I ho he repartit en aquests 5 anys de vida que li prevec en el Mac Mini. Me'n vaig a 48 GB de memòria unificada.
Molt bé.
¿Vale?
Molt bé, és el que
ara tinc un Mac Mini M1 de 16, me'n vaig a 48.
Ho notaràs. Per la RAM, si no pugessis processador, només per la RAM ho notaries. Perquè, per exemple, jo ara sense fotre res, estic simplement tenint la conversa aquesta amb tu i tinc unes quantes, no massa aplicacions engegades, amb 48 gigas tinc 82% de RAM utilitzat.
Tot, perquè...
Ell tira, o sigui, el macOS, com que hi ha memòria, tira de beta, però aquest tira de beta fa que la màquina vagi d'una altra manera. Llavors,
penseu, no estar... per, a veure, cadascú té, ha de tenir els seus casos d'ús.
I el teu pressupost jo, i les teves coses.
Pressupost i moltes altres consideracions. Jo estic molt content del funcionament del Mac Mini que tinc ara a M1 amb 16 gigas. També és veritat que era un Mac Mini M1 normal, o sigui, el bàsic, el principal. L'únic que vaig fer va ser pujar-li les gigas. I em sembla que sortia amb 256 gigas de disc dur i el vaig posar a 512. ¿Vale? I el Mac Mini ha funcionat bé, però hi ha un moment determinat que tinc la connexió de les aplicacions que fan servir la ràdio, que és el Software Defined Radio. Per tant, tenen molta càrrega de procés perquè la ràdio li passa tot un espectre de freqüències que ell l'ha de representar gràficament actualitzant-se contínuament. És el que es diu el waterfall i el panadapter de la ràdio. I alhora estic fent streaming contra YouTube amb OBS. Quan junto això, el meu Mac Mini M1 patina.
Ja, vale? Sí, ja diu, escolta, i ara me fiques una escombra al cul i t'escombro el terra.
És
no?
Que no té ventiladors. És que els Mac Mini no tenen ventiladors. Aleshores,
no, i llavors el problema que hi ha és que quan s'escalfa...
Quan s'escalfa, baixa.
Et baixa el rendiment.
Per això vaig aquí. Bon dia, Matsuda, que també el tenim per aquí.
Et baixa el rendiment. Els Macs vale. Aquests nous...
Continuo. Hem dit que anàvem al MacBook Pro, de 12 nuclis, l'M4 Pro amb 12 nuclis de CPU, 16 de GPU, 48 gigas
disc
de memòria.
Disco, posa-li que vulguis, perquè si vols més disc, agafes un disc
d'un
d'aquests d'Amazon i li enxufes per...
Jo la veritat és que amb 512 estic tirant bé. Per què? Però vaig a demanar un tera. Per què? Per quan el vengui. De segona mà.
Sí.
Vale? Perquè algú pot tenir unes necessitats diferents de les meves i pot anar molt bé de processador, pot anar molt bé de memòria unificada, però se li pot quedar una mica curt. És veritat que tu pots tirar de disc dur extern i és veritat que jo amb 512, com tinc iCloud i tinc altres coses, no tinc encara espai lliure, no he tingut mai...
I en aquestes caixes?
Sí, sí.
I en aquestes caixes, que tu compres una caixa d'aquestes que et val 50 euros a Amazon i a dintre, i llavors compres un disc dur SSD, però com el que ficaries en un PC. Un d'aquests PCI que agafaries i ficaries, sí, sí. No sé quina és la interfície que hi ha ara, com es diu, però compres un d'allò, però no un d'aquests que ja venen amb la capseta per endollar, tu compres la caixa i llavors et compres un disc dur
i
un disc dur de 2 teres com el que et ficaries.
Hi havia una... Hi ha un doc...
L'endinyes per un cable d'aquests, però un dels bons, compte, perquè hi ha molta diferència entre la qualitat dels cables. Necessites un cable bo, gastar-te els teus 30 euros amb un cable USB-C o un cable Thunderbolt i li enxufes i tens un disc que va a top.
Pel Mac Mini actual, no el nou, el que era fins ara, havia un dock que al cul del dock li podies posar un SSD.
Directament.
I tenia Thunderbolt contra el mateix Mac Mini, saps? O sigui, contra el Mac Mini que posaves damunt.
Un adaptador bestial.
Un adaptador.
Sí, sí, bueno, un Thunderbolt i li fots un disc dur i ja està. I no has de pagar el preu. A veure, també hem d'entendre una cosa, Els discos d'usos que munta Apple a dintre, els SSDs que munta aquí dintre, són superràpids i la velocitat de comunicació entre aquests discs i el processador és molt alta. I, per tant, si has de fer coses com processos d'aquests forts de vídeo, d'àudio, històries...
Et pot interessar
tindre segons quines dades en el disc dur ràpid i llavors fer servir, a veure, si tu, per exemple, has de tindre un mogollon de pel·lis o has d'estar fotent un torrent, doncs el fots contra el disc dur extern.
Això és cert. La gent que processa vídeo i que ha de fer rendering ràpids o pre-renderings o coses així, dissenya un flux de treball on part de la càrrega s'executi internament en el disc dur intern i part es pugui executar fora. Hi ha programes que permeten aquest fine-tuning del workflow de generació de vídeos. I aleshores poden equilibrar la pasta que es gasten amb el disc dur intern d'Apple, que és molt cara, amb un disc dur extern, perquè depèn del punt
que,
de procés.
Al final has de decidir si necessites supervelocitat o tenint en compte que estem parlant de velocitats de Thunderbolt. És a dir, si tu tens un disc dur que tu puguis enxufar per Thunderbolt, anirà molt, molt, molt de pressa. No ho notaràs. Però si has de fer coses com, per exemple, agafar i fas una pel·lícula, estàs fent Final Cut i tens una pila de clips que has d'agafar a muntar i has d'aplicar efectes i històries i s'ha de fer el procés de compressió final, doncs això és, doncs, potser... tens dues opcions, una o dos, o ho executes des del disc dur o te'n vas a prendre alguna cosa. I
exacte.
Ja està.
Ja et dic, jo he estat pensant-ho, i la reflexió que feia era, jo amb 512 ara tiro i no tinc uns casos d'ús que em requereixin més disc intern del propi ordinador, però crec que si el dia de demà aquest pepino, quan me'l vengui de segona mà, hi haurà gent que a un tera li anirà bé. Vale? Per això faig aquest petit canvi.
No sé si aquestes màquines... O sigui, ara com ara hi ha una cosa que no podem ignorar. O sigui, hi ha moments, si tu recordes, a partir del 2005 va haver-hi com una època en la que els processadors no milloraven molt sensiblement. No millorar molt sensiblement.
Però això ha canviat, això, que amb els M's,
Ara
canvia. Amb l'Apple Silicon
sí que
ha canviat.
Qui volia més processador, el que volia era una gràfica forta perquè volia fer una cosa específica, però d'alguna manera...
La CPU no era crítica.
Actualitzaves de processador i quan arribaves, quan van sortir els primers i5s i i7s, pues, escolta, allò tirava i no canviaves de màquina i dius, uau! No. Vam notar velocitat quan vam passar
la gràfica,
els discos SSD.
Sí. La gràfica, això sí. I la gràfica també era important.
Però això s'ho feien els que jugaven o els que editaven fotografia. Si estàs fent fotografia i vídeo, llavors allò t'ho feia la gràfica, però no hi havia com una demanda d'això. Però vulguis que no, Apple ha tingut molta sort perquè quan van decidir marxar d'Intel i van encertar, això ho comentava l'altre dia en Rubén, van encertar l'arquitectura de sistema on a chip, van encertar anant cap aquí dintre, el que els hi permet agafar i compartir la memòria de la CPU i la GPU en la mateixa memòria. Llavors, ara fixa-t'hi una cosa. Si tu agafes, actualment, si tu vols agafar i processar ràpid, una 4090, una Nvidia RTX 4090, que és una gràfica que et costa 1.500 euros, o la nova 5090, vale? Va molt més ràpid. Molt més ràpid que un sistema M, però molt, molt més ràpid. Potser 2-3 vegades més ràpid. Sens dubte. Problema. Si tu has de moure models d'intel·ligència artificial immensos, vale? I estem parlant de models que et poden ocupar, doncs, 100 gigas, 150 gigas, 400 gigas, estem parlant d'això, el problema que tens és que una 4090 té 24 gigas de RAM. 24 gigas de RAM. És a dir, si tu, per exemple, vols agafar i moure un model que t'ocupa 80 gigas, necessites 3 4090s. 3 o 4, dic, necessites 4 4090s. 4 4090s, amb el que vol dir que ja te n'estàs anant tranquil·lament als 6-7.000 euros, més l'estructura on les tens que penjar, més una font d'alimentació de la parra, vale? Més tot el cablejat,
sí,
compte, i la capacitat i els ventiladors.
Compte que les fonts d'alimentació bones no són barates.
No, una font d'alimentació. Però allò ja vol dir que estàs parlant de muntar-te pràcticament el que abans en dèiem una mina de cripto. Vale? I que vol dir que has de saber-lo muntar, l'has de saber configurar, només la feina per muntar-ho ja és d'això. I això que només les gràfiques et costa 6.000 euros i després hauràs d'agafar i posar-hi una CPU, que llavors ja hi posaràs una Intel vitaminada o una AMD vitaminada que també et costarà 900 euros només la CPU i una placa que et costarà 400 euros per poder-hi muntar tot això. És a dir, estem parlant d'un PC de 10.000 euros. Vale? Llavors, clar, sí que correrà moltíssim més, segurament ho podràs posar en producció. Llavors, és el que dèiem. En comparació, per exemple, amb un Mac Studio que et gasta 320 watts, vale?
Quan estaries gastant
tenir,
amb
190...
Sí, quan gastaries de corrent? 4 Nvidia...
Una 4090 són 320 watts. Una, multiplica aquests 320 watts per 4, vale? I a més és fica-li el consum del xip, més de tots els ventiladors, més la dissipació, te'n vas gairebé els 2 kW. Vale? Te'n vas als 2 kW per executar un model de 80, de 80 gigas.
No
si
és...
però un processador M et pot executar un model, diguem, amb un M2 Ultra, pots estar executant un model de 180 gigas. És a dir, que hauries de tenir un tenderetit de 8 4090. És a dir, amb el que et costa moure el sistema Nvidia a nivell domèstic, eh? a nivell de CPUs domèstiques, ja no de data center, carregues un cotxe elèctric. Carregues un cotxe elèctric mentre que un ultra tirant a tope és com una nevera. Gasta com la nevera. Tirant a tope, i quan l'estàs tirant a tope, amb el qual dius, com a equip domèstic, per fer inferència o fer entrenament o fer cosetes amb models d'intel·ligència artificial per als developers que estan fent-ho, i en som molts els que estem fent aquestes coses, és la màquina ideal, perquè és que, és a dir, una cosa que tens a sobre el d'allò i et carga, és que, clar, per muntar-te un tenderete d'aquests de 40-90, és que has de fotre una instal·lació elèctrica a part a casa teva. Has de tindre un protector propi. És com si tu t'has de posar una vitroceràmica a la cuina i que et ve l'electricista i et tira una línia de corrent a part. Doncs algú a nivell domèstic o en una oficina que vulguis muntar això, perquè vols desenvolupar
és una línia pròpia.
Una línia. Llavors, clar, l'opció és dir, te'n vas a nivell de servidors, però clar, és que si te'n vas a nivell de servidors has de comprar una Accent, i una Accent, em sembla que l'última vegada que ho vaig mirar, valia 6.000 euros, una de 80 gigas. I ho has de tindre muntat a center, amb ventilació i totes les coses que toquen. I normalment ja no te'n venen una, el que venen és un armari on te n'hi foten 8 o 9. Vale? I allò ja és que, bueno, és que ja carregues els Teslas de tota l'empresa.
Clar.
La gràcia acaba, és això, és dir, tens sistemes molt petitets
amb un consum molt acotat.
Molt moderat. O sigui si comparem potència per watt, Apple està en una altra lliga. O sigui, és com si comparem cotxes elèctrics i camions.
La relació potència-consum, potència-watt, és, entre altres coses, una de les raons per les quals Apple va abandonar Intel.
Sí, clar, perquè, a veure, l'i9, el MacBook Pro de 16 i 9, que en tinc jo un per casa, és una torradora.
Sí.
Primer que s'escalfa. S'escalfa, llavors hi ha un efecte que es fa, passaven els Macs Intel, aquests que s'escalfen, és que si se t'acudeix a servir tancat amb una pantalla externa, el teclat es serigrafien a la pantalla. Sí. Perquè s'escalfa tant que l'escalfor acaba deformant-te, i llavors quan obres la pantalla veus el teclat a la pantalla i no hi ha manera de treure'l perquè s'ha cuit allà. Val, sí. amb els M no passa.
Ha xerografiat la pantalla. Això passa
amb els M no passa això. Aquest efecte de serigrafia no passa, i en els PCs passa, perquè els chip Intel, quan els demanes una mica de patacada, s'escalfen, i com hi tinguis una gràfica a dintre el mateix portàtil, també hi ha, imagina que li fots una RTX 3070 com en el que tenia el portàtil.
A veure,
Al
final no he dit el preu, encara. Estem aquí, eh?
Menys de 2.000 euros. Menys de 2.000 euros.
Més.
Més de 2.000 euros?
Sí.
Doncs aquí és on tu has de pensar.
Sí, un moment.
Aquí és on tu has de pensar.
No he acabat de dir la configuració, eh? Pots escollir entre un gigabit o 10 gigabits per Ethernet. Jo em quedo amb un gigabit perquè en principi 10 no em fa falta.
No t'ho dona.
A l'últim model, els Mac Mini amb MacBook Pro... amb M4 Pro porten 3 ports Thunderbolt 5, un port HDMI i 2 ports USB-C, vale? Més la presa d'auriculars. Tot això que us acabo de dir té un preu avui en dia de 2.359 euros. Vale?
I quan et val el Mac Studio base?
Però no el vull, perquè el Mac Studio base no té un M4 Pro.
Té un M3 Max.
Home, jo crec que l'M Studio base, si vols ho faig ara mateix, eh? Me'n vaig a...
No sé Mac. Si em sembla que té un M3 Max. El que passa que em sembla que no ve amb les 30, no. Les 48 gigas de RAM.
A veure, el base surt 2.428, vale? El base. Però, a veure, què té el base? M2 Max. No M3. No hi ha M3 als Mac Studios.
Ah, és M3. És M2 Max. Vale, sí. Ah, sí.
És la putada, vale?
No, i a més, surt per 2.400.
Surt més car. Ah, i no 64 gigas de memòria, sinó 32. I no un tera, sinó 512. ¿vale? I només 4 ports Thunderbolt. Bueno, jo crec que per al tip... O sigui, crec que per el que suposa l'M4...
Saps que jo tinc encarregat per empresa un Mac Studio amb l'Ultra, però el que faig és això, tota la memòria del món.
Jo el que m'havia marcat com a...
I no ho tinc amb cap altra màquina, sinó seria dir...
Jo que m'havia marcat com a... Jo el que m'havia comprat... o sigui, jo que m'havia més o menys marcat com a frontera és que sabent que el Mac Studio de partida, que és un M2 Mac amb 32 GB de memòria, és més car que un Mac Mini M4 Pro amb 64 GB i 1 Tera.
Tira. Sí, 64 o 48?
Perdona.
Sí, igualment, és una bèstia de matar. És una màquina de matar.
Clar, perquè té un nou...
És més potent. Això... O sigui, ara com ara, el Mac Studio base... està... O sigui, l'únic Mac Studio que t'he sentit és el top of the line. Perquè li pots... perquè és el que t'acceptarà la memòria.
Exacte. És probable que quan actualitzin a l'M4, la línia de Mac Studio, com estan fent darrerament, tinguin alguna millora, tant de RAM com de disc, com el que sigui, i el preu no canvi. Continuï més o menys sobre aquests 2.400.
Però no l'han actualitzat, eh? El Mac Studio no l'actualitzen. O sigui, aquesta línia Pro, jo crec que és molt específica. Jo crec que és molt específica. Segurament diran, igual ens trobarem per alguns puestos alguns Mac Studio aquests preconfigurats, doncs, baratos de saldo i que només vendran el top of the line per als que necessitem
realment
moltíssima RAM. Per poder encabir, perquè és que, clar, a veure, l'M3 Max ja s'acostava al rendiment de l'Ultra. I sí, clar,
recordem que a banda del Mac Mini també han actualitzat els iMacs, que està molt bé que actualitzin els M4. Crec
que fixa't que no hi posen el Pro, eh? L'iMac te'l deixen pelat.
No, exacte, te'l deixen pelat. L'iMac és el que estava mirant jo ara, no hi ha Mac...
És que és l'ordinador de recepció. És l'ordinador de recepció, no és un ordinador per càrrega... O sigui, a veure, que porta un megaprocessador, però no és un processador per a fotògrafs...
Però el Mac, l'iMac, el tope de gamma, a veure, no, el tope de gamma, diguéssim, base, que són amb 10 nuclis de CPU i 10 de GPU, 16 GB de memòria i 512 de disc, val 2.000 euros.
Ja, però porta una pantalla de collons, eh?
Sí, la pantalla
està molt bé. Estàs comprant una pantalla...
És una retina pantalla de 24 polzades, retina 4,5K.
Però tu fixa't una cosa, aquests iMacs normalment no es compren d'un en un. O sigui, són iMacs que es compren, doncs, per exemple, tu tens una oficina i tens gent, doncs, que està fent Office, que està fent Excel, gent que està fent... que treballen amb Excel, gent que treballen amb web, gent que fa treballadors... Els hi fots tot d'iMacs, estan encantadíssims, tens una pantalla fantàstica i queda preciosa l'oficina.
Però sí, queda molt bé. Clar, jo no estic en aquesta lliga perquè jo tinc un Studio Display, que ja és un Retina 5K de 27 polzades, ¿vale? I que el so és espectacular. O sigui, com una pantalla pot tenir un so... És tan bo el so del Studio Display que m'havia comprat fa temps un HomePod d'aquests petits, un HomePod Mini, i el tenia per l'àudio, perquè abans tenia un BenQ que l'àudio era un xurrimangui, i no el faig servir. No faig servir l'altaveu perquè em resulta molt més espectacular el so de l'Studio Display.
Mira, jo ara fa uns anys em vaig vendre... Dic, se'm va trencar l'amplificador Marantz, que tenia un amplificador d'aquests Marantz supergrossos que semblaven un microones de gros, i tinc tres caixes d'aquestes d'altaveus, un central i dues caixes que les caixes ja costaven 400 euros, o sigui, d'això les tinc decoratives, penjades al menjador perquè, bueno, quan pintem traurem les caixes perquè no quedin els forats en la paret del menjador, i ara queden preciosos els altaveus allà penjats com si fossin quadros, perquè és que el mateix iPhone a sobre una taula et sona de collons. O sigui, sí. No sé què està passant amb els altaveus i els auriculars. O sigui, la qualitat de so que teniu avui en dia és una cosa...
És un tema a tenir molt en compte, perquè quan he provat...
El so d'un MacBook Pro, els altaveus, hòstia, és que pots
muntar. No, i ja et dic, el so d'un Studio Display, que té, sembla que 8 altaveus, 2 a dalt, 2 als costats, 4 a baix, no sé,
i tenen aquestes eines adaptatives que d'alguna manera mapegen l'habitació i actuen en...
Combinen
el micròfon amb el d'allò.
Ja et dic, és espectacular al nivell de que no utilitzo el HomePod Mini.
Si no, però això el d'Apple i el de pràcticament qualsevol proveïdor de venedor d'altaveus, o sigui,
quan compres un JBL, quan compres un monitor,
fins i tot Logitech, o sigui,
quan compres un monitor i bé, com un monitor d'alta gamma, perquè un Studio Display no és un monitor barat, no té res a veure amb un BenQ o amb aquests que compres per estar de 300 o 400 euros. Més enllà de la qualitat de la imatge, que sí, de la pantalla, que sí, amb aquestes coses són trencadors. O sigui, hi ha molta diferència. Bueno, a veure, hem d'anar tancant. Tu al final què faràs amb el MacBook Pro? Ja no el pots redemanar, no? Estava demanat.
No. Jo tinc la meva màquina de treball és el meu MacBook Pro amb l'M3 Max. Millor el que hi ha és que això, o sigui, hi ha un projecte que tenim i que en aquest projecte doncs, hi hem d'agafar i hem de fer...
Però amb un M3 Max... No tens tampoc tanta necessitat de canvi.
No, jo vaig sobrat de màquina per desenvolupar i per treballar. És la meva màquina de treball que la tinc configurada per treball i llavors la idea és que tindré el meu Mac Studio. La idea és tindre'l doncs, com la màquina on jo corro models, agafar l'Olama i moure models o fer fine-tuning de models. O sigui, és una màquina per patacar, per treballar. És una màquina per fotre-li treball i per aprofitar d'això. Per una cosa específica d'uns projectes que estic fent ara. O sigui, hi ha un projecte que ho paga i el projecte... O sigui, no és una màquina de dir, mira, és la teva màquina per agafar i gravar el mossega la poma, que potser sí, perquè en funció de com configuri l'escriptori, doncs igual tindré el portàtil serà la màquina d'itinere i l'estudi pues, serà com estigui. Hauré d'endreçar l'estudi i potser tindré menys cables per aquí sobre, perquè ja tots són dongles. Tinc dos dongles connectats contra el Mac Pro.
I a l'hora que els dongles consumeixen molt, consumeixen sí, bastant recursos.
Dos dongles, és dongle per aquí, dongle per allà, dongle per aquí, massa dongles. Llavors, si elimino els dongles, doncs, potser faré servir doncs, el portàtil doncs, com la màquina Nitire, però l'objectiu no és la potència aquesta, sinó per dir, escolta, jo tinc que és entrenar models i fer fine-tunings.
Jo em vaig gastar la pasta amb un dongle Thunderbolt, que té mil coses, I... Perdó, que estaven trucant. I és un de la marca OWC, ¿vale? Que no és barat, perquè els dongles Thunderbolt són cars, però és un dongle que em permet tenir tot amb un únic dongle.
Ja, necessites una Superdock Station.
Sí.
Necessites una Superdock Station.
Que a més té per posar lector de targetes, bueno, té mil coses. I la veritat és que vaig provar molts, vaig cagar-la molt perquè hi havia dongles que consumien, que no feien bé, que no acabaven d'anar bé, no desmuntaven les unitats correctament. I aquest OWC funciona de conya. ¿Vale? No he tingut cap problema.
Com es diu això?
Es diu... De la marca OWC al Thunderbolt Dock.
A veure...
És una caixa grisa.
És fantàstic perquè et venen coses a l'11. OWC... 11 ports.
Sí,
i més és carregador ja. I més et carrega el Mac, si vols.
Sí. Sí, sí.
Això és un Thunderbolt 4, et carrega el Mac. Això és xulo, eh?
Ja. Yeah.
Això és xulo. Això és xulo. Si no em vingués al Mac Studio, segon el pillaria pel MacBook Pro.
Sí, estava mirant ara a Amazon si veig, perquè hi ha molts d'aquests Thunderbolts.
Hi ha molts, però al final és dir quin és el que va bé. N'hi ha molt perquè Xina...
Bueno, també depèn
i
molt
més,
de
les teves... una cosa. Tu, jo he demanat exactament el que tu m'has dit a Amazon i abans m'ha donat una pàgina, m'ha donat una ristra sencera de productes semblants que no eren aquest, però anuncis. Ho dèiem de l'enxitification.
Clar. Bueno, el que dèiem abans, no? Aquest té 11 ports. A veure... sembla que està descomptat. Ah, no, no és aquest. Sí, et dona tants anuncis que no busques el que cony vols, saps? És horrorós. Horrorós.
No, però bueno, està aquest... molt bé. O sigui, tens connectors per davant, tens connectors per darrere, tens un lector de targetes, tens un connector d'auricular. Està superbé, això.
Sí.
Això és un...
Baldos, Amazon, és que no sé per què no estic veient el d'Amazon Spain. Espera't un moment. A veure, un segon, deixa'm que digui. A veure si veig el preu d'aquí. No el trobo, tio. A veure, un segon.
Molt xulo, molt xulo. Això ens ha quedat molt radiofònic, sí. Això, eh? O sigui, tu i jo mirant el...
No és un dock barat, eh? Ara estic veient el preu actual.
Més de 300 pavos, més de 300 pavos.
No, el pots trobar per 283.
Bé, encara es pot. Encara.
Ho tindreu a les notes del programa.
Hagués de seguir treballant únicament amb el portàtil, ja et dic jo que hagués sigut el que anava a trincar. Perquè ara en tinc que tenir dos. El que passa és que en tenia dos de portàtils per portar-los a la bossa a la universitat i enxufar-te contrapuestos i coses.
És una trucada, em sembla.
Sí, sí. Després trucarem. Ja contestarem després. Doncs sí. Vale. Però que, bueno, fixa-t'hi una cosa el que comentàvem abans. Ara com ara... comença a haver-hi una carrera per produir xips més i més potents, perquè bàsicament hi ha una categoria de producte nou que s'està integrant a totes les aplicacions. S'aplicarà transversal a tot. Avui estava veient, per exemple, un model que bàsicament t'implementava el joc del Minecraft. És a dir, un LLM que la sortida era el Minecraft i tu anaves jugant amb les tecles i jugaves al Minecraft contra la sortida del model. Vale, a 640p, que dius, ostres.
És brutal. Bueno.
Doncs ho haurem de deixar, perquè resulta que... És que ens ha adoptat una gata. Tenim unes gates del carrer que ens ha adoptat la meva família i nosaltres venen a casa a dinar i està aquí demanant teca i hem de preparar...
Primer el gat. Et deixo marxar...
Esquimana, sí, nosaltres ja dic, no l'hem adoptat nosaltres, elles ens han adoptat a nosaltres.
Bueno, els gats tu no adoptes mai un gat, és el gat que adopta tu.
I
tu
en aquest cas és això, elles venen a dinar i després se'n van, venen així, deixen que les toquem una miqueta, sí, aquell dia el menjar estava bo.
Si volen, si tenen a bé. Vale, doncs marxa si vols, Marc, perquè jo tinc una única proposta. Sé que hi ha hagut propostes dels oients, però no les he pogut...
Fes-la, te l'escolto i me'n vaig a cuidar la gata.
Vale, doncs deixa'm que tiri la falca de propostes, que és un moment. Un segon.
Vinga.
Que no sé on estic. Aquí vull.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vinga.
Aquesta proposta no és meva. De fet, és una cosa que un mossegui va comprar afiliats d'Amazon. Vale?
Vale.
Però és la intel·ligència manual, no artificial, manual. Més bèstia que hagi vist mai aplicada a la domòtica de casa. ¿Vale? L'aparell, l'atuell aquest, jo li dic un fingerbot o un wifi dit.
¿Vale? Wifi dit.
Un wifi dit, sí. I a què consisteix? consisteix en que és una mena d'interruptor, o sigui, és un dit, que pot ser un dit, pot ser un ganxo, pot ser més llarg, pot ser molt estret.
He de marxar, tio, ara ja sí que em reclamen, senyor meu.
Pues marxa, ho explico.
Adéu!
Vinga, fins ara. Doncs us explico, oients, perquè he flipat molt. Doncs és un dit, que ja et dic que li pots posar com un dit que prem, però també pots posar un ganxo que estira o... I l'únic que fa és que a través d'una ordre que tu li dones wifi a la teva aplicació de domòtica, s'extén i prem un interruptor. Prem un altre interruptor o estira perquè faci clec. I res, és un dit wifi, un wifi dit. I després de mil coses que tens allà que fer, que configurar al Matter i en el HomeKit, en el no sé quantos, deixa't estar d'històries. Poses això al costat d'un interruptor i quan tu li dones l'ordre, el tio apreta l'interruptor. I quan li tornes a donar l'ordre, pum, l'apaga. Brutal. Wifi dit o fingerbot. Ho trobareu. Avui lamento no haver posat més propostes dels oients. No he tingut temps, ha sigut una setmana de bojos. Però mireu-vos-ho, de veritat, que m'ha cridat molt l'atenció. Bueno, nois, moltes gràcies als que heu arribat fins aquí al final. Deixa'm que torni als comentaris abans de res. Ah, mira, doncs, acabo amb comentaris de la gent que esteu a YouTube. Diuen Rafael Jesús, jo m'estic plantejant el MacBook Pro M4 Pro amb 24 GB i 512 de disc. És sorprenent, Rafael, que tu, que treballes fotografia i que entenc que l'emmagatzematge és clau, no pensis en un disc més gran. I és perquè, no sé si et passa com a mi, que tenint iCloud o tenint coses fora, realment no necessites més disc dur. No sé. Però, bueno, és una bona reflexió. I acabo també en Matsuda. Ah, diu que el Matsuda diu que de Wifi dit en Homer tenia una versió analògica que a mi m'imagino que seria com una massa. Poc, poc, poc. Molt bé, nois. Doncs, Museguis, moltes gràcies als que ens escolteu del podcast. Doble gràcies als mecenes, triple gràcies als que ens heu seguit en aquesta edició en directe per YouTube. Ja sabeu que poc o molt anirem anunciant i en principi, si no hi ha cap problema, enregistrarem divendres a les... cap allà a les 3 de la tarda. I així, si ens voleu seguir, doncs aneu-vos-ho posant en el calendar i ens aneu seguint. Molt bé, una abraçada a tots, Rafael, Albert, Matsuda, a tots els oients i ens retrobem, si no hi ha problemes, la setmana vinent. Espereu perquè ara haig de sortir d'aquí, no sé com fer-ho, aquí. Adéu a tots. Fins la setmana vinent, macos, una abraçada.